Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. La Sagrada Família acabarà les torres dels quatre evangelistes aquest mateix mes de novembre. A principis de setmana s'han començat a col·locar les ales de l'evangelista Mateu i també es treballa per posar les de la torre de la figura de l'evangelista Joan. Un cop s'acabin les ales, es col·locarà el llibre i també la figura del tetramorf elaborades en marbre blanc. Després, la torre de Mateu es culminarà amb una figura humana i la de Joan amb la figura d'una àguila. De fet, des de la Sagrada Família expliquen que les ales són comunes a les quatre torres dels evangelistes. Totes elles estan fabricades amb un formigó, és d'alta qualitat, que té molta resistència. En aquest sentit, permet que siguin resistents al vent i també a d'altres fenòmens com els sismes. Més qüestions. El president del grup municipal Trias per Barcelona, Xavier Trias, se situa a l'oposició del govern de Jaume Collboni i critica els socialistes d'apropar-se als comuns per encarar aquesta legislatura. Ho ha dit en la primera roda de premsa per encarar aquest nou curs polític.
El senyor Collboni, jo el veig molt interessat en arribar a acords amb la senyora Colau. I això ens posa a l'oposició. El senyor Collboni no és un senyor que s'hagi dirigit a mi, escolta'm, Trias, com col·laborem amb això? No, no ha passat. Estem a l'oposició. Seria curiós que el senyor Collboni, que ha fet que ell sigui l'alcalde, pues, en contra meu, pues, ara em vingués a dir, escolta'm, ara m'has d'ajudar. També seria curiós.
Trias també ha criticat la ineficàcia d'aquests primers mesos dels socialistes per no haver solucionat, diu, problemes com la seguretat o la neteja. Precisament sobre aquesta última qüestió, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reclamarà uns 300.000 euros a les quatre empreses de neteja que té adjudicades després que hagi detectat prop de 270 incompliments. En total s'han detectat 170 problemes, la majoria, gairebé el 70%, per falta de treballadors. Alhora s'ha inspeccionat prop de 12.000 contenidors i només 100 estaven desbordats, una xifra relativament baixa. La majoria ells perquè els comerços incomplien les normes i s'han fet 174 propostes de sanció. Encara en clau política, en aquest cas espanyola, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, assistirà dilluns vinent a l'acte institucional que es farà de la Diada, organitzat pel govern català. Fons de la presidència de la Cambra Baixa han explicat que anirà a tots els dies oficials de les comunitats autònomes amb l'objectiu, remarquen, de reforçar el compromís de la Cambra Baixa amb l'estat autonòmic. Aquest dijous serà a l'acte central del Dia d'Extremadura, divendres el d'Astúries i dilluns, com dèiem, 11 de setembre, el de la Diada, que es farà en aquest cas a Montjuïc a les 10 de la nit. Un apunt econòmic, els carburants s'han encarit per novena setmana consecutiva, segons les dades publicades al butlletí petrolier de la Unió Europea. Durant els últims 7 dies, el preu de la gasolina a les estacions de servei de l'Estat ha pujat fins a l'1,73 euros al litre, un 0,58% més que la setmana anterior i ha assolit el màxim des de finals del juliol de l'any passat. Cal tenir en compte que aleshores el preu tenia el descompte dels 20 cèntims al litre per part del govern espanyol. I per la seva banda, el dièsel s'ha encarit fins a l'1,62 euros al litre, un 0,6% més que la setmana anterior i continua en nivells màxims des de ja fa el mes de febrer. L'espiral alcista del preu dels combustibles va començar a finals del mes de juliol. Gairebé la 1:04, ara la informació esportiva amb Anna Closa.
En motor es confirma que Pecco Bagnaia podrà córrer el Gran Premi de Misano. Després d'un control mèdic, els metges consideren que l'italià és apte per poder disputar el GP Marco Cimoncelli d'aquest cap de setmana. I en ciclisme avui, 12a etapa de la Vuelta amb un recorregut de 150 quilòmetres que començarà a Oelvega i acabarà a Saragossa. El perfil d'avui és pla i no hi ha cap dificultat muntanyosa, tot i una petita pujada a la part final d'aquesta 12a etapa. I en waterpolo, el Club Natació Barcelona disputa avui la fase prèvia de la Lliga de Campions amb el repte d'acabar primer de grup i classificar-se per la Lligueta. Si això passa, es trobaria el Barceloneta i el Sabadell. Els barcelonins van acabar la Lliga tercers i avui debuten a 6:45 del vespre contra el Waspo Hannover des d'Alemanya, que és un habitual de la màxima competició continental. Demà divendres jugaran contra l'Estrella Roja de Belgrat a 4:45 de la tarda, dissabte contra l'Honvéd de Budapest a les 9 del matí. L'últim partit d'aquesta fase prèvia la jugaran diumenge contra l'Apollon Grec.
Moltes gràcies, Anna. Nosaltres tornem amb més informació. Serà a les 2 del migdia. A l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Ara us deixem amb l'últim tram de la caravana amb Joan Trias i el seu equip.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Set minuts que passen de la una del migdia. Ja ho sabeu que la temporada passada volíem parlar de videojocs i ho vam acabar fent amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. La temporada passada el que passava és que teníem poc temps sempre per fer-ho, pobre Rafa, que sempre anàvem una mica de bòlit. Aquesta temporada ho fem més extens i ho fem amb més pausa. Així que, Rafa Laguna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com esteu?
Què tal, com estàs?
Com ha anat?
Mira, jo a l'estiu, si vols que et digui la veritat, he jugat poc a videojocs, però perquè, clar, no et tenia i no tenia recomanacions, Rafa.
Sí que tenia recomanacions, tenies una recomanació.
És veritat, és veritat! La segona del Limbo.
Exactament, l'Inside, vale?
El Inside.
Vaig recomanar un joc...
Sí, senyor.
Exactament, que és com, diguem-ne, una segona part de Limbo. No, no pot haver-hi una segona part de Limbo, però és del mateix desenvolupador.
Ah, exacte, això.
I és un estil similar, vale? En molts aspectes. Però, bueno, ja el jugaràs, vale?
Jugareu. Lo prometo és deuda, que deia aquell.
Jo aquí posant deures i aquí, com a bon professor, no se'n fa cas, no?
Ben fet, exacte.
Les vacances santillanes no les hem fet.
No les hem fet. Rafa, què tal el teu estiu per això?
Doncs mira, cada dia fent directes, fent els meus projectes i tot això, perquè clar, jo al final treballo
de
professor. Exactament, treballo totes les setmanes de professor. Moltes hores, a més faig els meus streams i tal, i els meus projectes doncs es queden una miqueta encallats durant el curs. Llavors aprofito l'estiu per gravar, per fer els meus jocs i tot això i anar publicant durant el curs i tindre material doncs per fer vídeos i per fer doncs cursos o tutorials i coses d'aquest estil. Així que no he parat tampoc.
Déu-n'hi-do. Rafa, de què ens parles avui en aquest primer programa de la temporada?
Doncs mira, aquest primer programa us parlaré de jocs indie, que ja hem parlat en el passat una miqueta, però aprofito per tornar-ne a parlar, perquè crec que pel gran públic els jocs indie són un gran desconegut, però a més, aprofito perquè cada setmana és un event, hi ha un event a la Farga de l'Hospitalet, que se'n diu l'Indie Dev Day, El dia dels desenvolupadors indie, i que doncs crec que estaria molt bé que si encara n'hi ha entrades, que crec que s'estan assaurint almenys per dissabte, o sigui diumenge cada alguna, però seria molt interessant que els oients de la ràdio doncs s'apropin i provin alguns dels jocs que n'hi ha. Vale? Primer de tot, parlaré que és indie, no?
Exacte, volia que parlessis d'això perquè tu quan has dit avui parlaré de videojocs indie, jo he pensat directament en la música indie.
Clar. En videojocs és una miqueta semblant a la música, perquè el concepte d'indie ve d'independent. Independent en el concepte de que com a... O sigui, en aquest cas de videojocs és com a desenvolupador professional, I això és important, ha de ser una tasca professional. No tens, diguem-ne, influència d'editorials o inversors, i la teva idea, la teva visió del projecte arriba el més intacte possible al final. És a dir, que si tu tens una empresa darrere que t'està dient com t'ha de ser el joc, encara que el joc sigui teu, perquè això passa moltes vegades, no? Tu tens una idea de joc, s'ho presentes a una empresa perquè et doni, doncs, uns fons, una inversió o el que sigui perquè ho facis, i després aquesta empresa et canvia la teva idea perquè sigui més comercial dintre dels seus paràmetres. Llavors, els indis és això, gent que no té una influència externa que els canviï la visió. Hi ha editorials, hi ha publishers, que se'n diuen, que intenten que els desenvolupadors tinguin la seva idea i la portin tal qual fins al final. Per exemple, Devolver Digital és una empresa que es dedica a publicar jocs de petits desenvolupadors, o mitjans, o fins i tot més o menys grans, de manera que ells no volen influir en el projecte final. Llavors, diguem-ne que, pese a que aquests desenvolupadors tenen un publisher i, per tant, una certa influència, també es poden considerar indies perquè no tenen cap tipus de modificació per part d'aquests. Vale? També m'agradaria diferenciar una miqueta el que és un indie del que és una persona amateur. Amateur podem ser tots, utilitzant el nostre temps lliure, saps? Hem acabat de treballar o entre classes o el que sigui, i fer els projectes sense cap tipus d'inversió de cost de temps, diners, diguem-ne poc professional. Saps que quan tu fas coses que no tens cap tipus d'ambició o de necessitat, i vas fent altres teves estones lliures, ara faig una miqueta, després faig una altra miqueta, això és més amateur. Vale? Indie és, torno a dir, amb certa voluntat professional. Doncs, una de les coses bones, que com sempre aquí parlo també del que podeu, no només el concepte, sinó del que podeu obtenir a nivell d'experiència personal, d'aprenentatge o el que sigui, jo sempre recomano els jocs indie perquè són experiències una miqueta diferents. Diferents a nivell mecànic, narratiu, les ambientacions moltes vegades també són molt diferents. Perquè, clar, no necessàriament han de ser comercials, encara que si un joc no és comercial, doncs el desenvolupador no menja, saps? Perquè no pot vendre, no. O hi ha un foradet molt petit pel seu mercat i, bueno, pot viure, potser, d'aquest públic. Però el tema és aquest, que moltes vegades trobem coses que no trobem a les grans produccions.
Val.
I diria moltes vegades, no, la gran majoria de vegades trobem coses superinteressants. Així que sempre que escolteu un joc indie, feu-li una ullada perquè potser descobrireu alguna cosa que no s'havia fet fins al moment, o si s'havia fet, s'ha fet d'una altra manera i amb un gust i amb una ambientació diferents.
Val. De seguida anem a aquests jocs indies de recomanació que ens porta en Rafa Laguna abans, però... clar, no he fet una cosa que sí feia la temporada passada i que em ve molt de gust fer. Nosaltres, com sabeu, seguim a Rafa Laguna a través de Twitch. El podeu seguir amb l'usuari @RafaLagun i el veureu amb ell en directe, en vivo i en directe, que deia aquell, i a tota la seva comunitat. Doncs bé, deixeu-me que saludi a la seva comunitat, perquè qui no estigui avesat a Twitch, preguntareu, i per què feu aquesta secció a través de Twitch? Doncs mira, primera, perquè podem veure tots els jocs que recomana en Rafa Laguna a través de la pantalla. I segona, perquè ara mateix ens estan enviant salutacions des de Mallorca, València, Múrcia, Granada, Barcelona, Saragossa, Albacete, Vilanova del Camí, A Coruña, Hostalric, Requena i, atenció, Madagascar. Així que, molt bon dia per tots ells, i molt bon dia també a tota la comunitat de Rafa Laguna, que sempre és un plaer saludar-los.
Doncs mira, gràcies. I de fet, fa il·lusió també perquè la gent col·labori i tal.
I tant.
I jo també descobreixo que són de puestos que...
Sí. No, mira, un altre nou perquè... des de Càdiz, ara mateix.
Mira, i des de Chiclana també.
També.
Mira, abans de començar amb els jocs, també volia parlar de l'Indie Dev Day i per què seria interessant que anéssiu. Trobareu expositors, és a dir, trobareu els desenvolupadors, un fotiment de desenvolupadors, que van allà i ensenyen els seus jocs per primer cop i els podeu provar. I què succeeix? És que no és només que podeu jugar i digues, me l'has venut, no. és perquè ells estan observant, el que se'n diu playtesting, estan observant les teves reaccions, si t'encalles, si no t'encalles, si has entès els comandaments, el que diu la pantalla i tot això, i ells prenen nota per després millorar-ho. Així que si aneu a l'Indie Dev Day, no només podreu jugar a jocs que potser bueno, sortiran ara mateix o sortiran d'aquí un any o estan en ple desenvolupament, sinó que a més ajudareu a molts desenvolupadors a fer millor el seu projecte. Vale, doncs, una vegada dit això,
sí?
Passem als videojocs.
Vinga, va,
passem als videojocs. Són, com dic, videojocs indie. En aquest cas, el primer de tots se'n diu Space Ford Unbound. Space Ford Unbound és un joc, diguem-ne, una miqueta bastant relaxat en un inici. És una miqueta costumbrista, que et diríem. És un joc de... Doncs estàs, ets un personatge que està al seu poble i va parlant amb els altres personatges que apareixen i, bueno, vas doncs, fent vida quotidiana. Però en un moment determinat la cosa comença a donar-se la volta i comença a haver-hi misteris que són una miqueta ciència-ficció, espectrals, no? Una miqueta paranormal, tot això.
Va, és a dir, que no t'ho esperes i et van apareixent coses que et sorprenen.
Exactament.
Eh?
I el millor de tot és que, encara que jo t'ho digui i ho vegis al tràiler, les dinàmiques fan que sigui tot sorpresa. És a dir, que està molt ben fet. Crec que és molt interessant i donem oportunitats. Aquest se'n diu A Space for the Unbound i està per pràcticament tot PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Per qui ens estigui seguint només per la ràdio, Rafa, deixem comentar una cosa, que saps que m'agrada molt comentar els gràfics dels jocs que proposes. Diries que té una mica un estil retro?
Sí, de fet, en aquest cas, més que retro, és un estil pixel art molt... Amb intenció retro, però molt polit i molt modern. És a dir, que tant si t'agrada l'estil retro com el més cuidat, diguem-ne, detallat, modern, aquest joc és ideal. És un estil molt cartoon, molt de dibuix animat, però amb això, amb toques pixel art.
Val. Anem al següent joc, va.
El següent, mira, aquest és un altre, que ja que estem... Aquest és bastant pixel art, se'n diu... Espera, que ho poso des del principi. Se'n diu Lone Fungus, o el bolet solitari, o una cosa així, vale? És un joc de plataformes amb tocs del que se'n diu Metroidvania. Metroidvania, Metroid i Castlevania, que vam parlar fa temps, són jocs que es juga com... Tu vas avançant, com plataformes normal i corrent, però hi ha zones del mapa, zones dels nivells, que tu no pots arribar fins que no aconsegueixes alguna habilitat que aconsegueixes més endavant. Vale.
Per entendre'ns, és una mica un Mario, per entendre'ns?
És un Mario amb tocs de jocs que has d'aconseguir habilitats i aprendre com funciona el propi joc per aconseguir avançar en jocs que havies visitat abans, però que, gràcies a que tens noves habilitats, el joc funciona una miqueta diferent.
Val.
Vale? Aquest joc, pel moment, només està per PC. És un joc... no és senzill, és un joc que requereix aprendre certes habilitats, però és molt gratificant, està molt ben fet i artísticament, també, com dic, és pixel art i és molt agradable. La veritat, en general, els efectes visuals són molt... També molt... els efectes visuals són molt vistosos i per una tarda i més, el recomano.
Val.
Torno a dir, només per PC.
Rafa, per qui no estiguem basats en tot això, els videojocs, quan tu dius és un joc que no és fàcil i que requereix de certes habilitats. A què et refereixes ben bé?
Per exemple, un Super Mario tu tens unes habilitats i gairebé durant tot el joc masteritzant aquestes habilitats i no molt, no fa falta que siguis un expert, pots acabar-te.
Vale.
En aquest cas, les habilitats principals que tens, per exemple, el mateix salt, fet d'una manera, fet d'una altra, és molt diferent com interacciones amb el joc, amb els nivells i tot això. Llavors, quan dic moltes vegades que no és fàcil, has de, doncs, entendre les habilitats i que, a més, aquestes van canviant, perquè tu vas aconseguint nous poders, noves mecàniques i tot això, doncs pots fer noves coses i tota l'estona estàs aprenent. Hi ha molta gent que això li costa, saps? És a dir, tu ja bastant temps moltes vegades, si no has entrat mai un videojoc, amb aprendre una habilitat i tirar cap endavant. Mario, perfecte per això. I en aquest tipus de jocs, doncs, potser són una miqueta més difícils al principi.
Següent joc, Rafa.
Mira, doncs, el següent joc és Pizza Tower. Si us agrada el Sonic, si us agrada els jocs del Sonic, aquest joc és molt boig. És molt boig, és un joc que ets un pizzer, fas pizzas, i i, bueno, i tens que recuperar les pizzas. Bueno, és un Sonic, és un joc de Sonic, és un joc de plataformes, i a diferència del joc anterior, en aquest cas és un joc molt ràpid, molt dinàmic i que requerirà que estiguis atent al que succeeix a pantalla. Uh-huh. Però, a diferència de l'anterior, aquest és molt accessible. Molt accessible en el sentit de que, bueno, tens una habilitat, tens un parell d'habilitats, i si les domines, doncs pots arribar al final sense molt de problema. Aquest joc, en aquest cas, també està només per PC.
Uh-huh. Aquest... Digues, Rafa.
No, digues, perdona. Ja anava a passar el següent. Digues.
Sí, anava a fer això, eh? Anava a passar...
Ah, vale. Vale. Doncs mira, és que clar, com no et veig, és una miqueta estrany.
Clar. Mira, ja arribarà, ja arribarà.
Sí, en algun moment tindrem càmeres dos. Mira, la qüestió és, el següent joc és un joc que he descobert avui. Mm-hmm. Vale? Mentre estava fent aquesta secció, perquè va, jo també vull descobrir jocs, mm-hmm. és un joc que se'n diu Fashion Police Squad. És a dir, la policia de la moda. Vale? I la idea és que és un joc que se'n diu First Person Shooter, és a dir, la disparos de primera persona, que com el Doom i tots aquests, però la diferència és que no mates els enemics, sinó que has de canviar-li la roba. És a dir, tens una pistola que tu dispares i els hi canvies la roba. És una pistola que és un és doncs una cosidora automàtica, i gràcies a això doncs els vas vestint una miqueta més a la moda i mm-hmm. vas fent doncs diferents missions i ja està. I tot això és molt tonto el joc, molt divertit, molt amable també, perquè com dic, no mates enemics, sinó que directament s'hi canvia la roba mm-hmm. i ja està. I és molt agradable. Aquest joc està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox també.
Val. Següent joc.
Mira, següent joc. En aquest cas, aquest joc és un joc superinteressant. Mm-hmm. Se'n diu Dredge. I, com sempre, intento deixar pel final, queden aquest i un altre. Mm-hmm. Aquest joc és un joc de pescar. Ets un pescador que tens un vaixell mm-hmm. que arriba a una illa i amb l'objectiu d'anar doncs, pescant, no? I pescar i ja està. I és un joc molt descansat, és un joc molt relaxat, és un joc bastant maco, però què succeeix? De sobte se t'espatlla el vaixell i tens que aconseguir un altre. Mm-hmm. Un altre... I, a més, no pots sortir de l'illa, perquè, bueno, doncs, tens que pagar el vaixell aquest nou i tal, amb la qual cosa tens que fer encàrrecs i tens que anar pescant. Uh-huh. Però, de fons, hi ha una història de terror.
Ep.
Una història de terror molt sutil. I aquest joc està molt ben fet perquè el terror és sutil. I la sutilesa el fa que diguis... Oh, saps que hi ha gent que s'espanta amb tot i que s'espanta molt.
Sí.
Aquest joc no juga amb això. Aquest Val. Joc juga amb la sutilesa. I això és lo maco. És a dir, si voleu un joc amb toques lovecraftianos i que tingui una història interessant i que la vagis descobrint sense donar-te compte i que jugui molt tocat, perquè el joc és de pescar. És un joc de pescar, de portar uh-huh. un vaixellet i anar pescant. Ja veureu com aquest us agrada molt.
Entenc pel que diu Rafa, que hi ha com subhistòries dins del món de pescar, diguem-ne?
Sí. Sí. De fet, o sigui, tu quan vas fent missions... Bé, missions no, tu vas fent encàrrecs, pesco uh-huh. jo, pesco allò, pesco el que sigui, vas parlant amb la gent que fas els encàrrecs uh-huh. i també vas veient l'entorn. L'entorn uh-huh. canvia. Tu vas pescant i potser l'aigua es torna fosca o succeeix alguna cosa, escoltes unes peus, el que sigui. Uh-huh. És un joc molt potent i un estil visual molt agradable, que de veritat no és sempre un joc de terror, però és, com dic, un terror psicològic.
Val.
Aquest joc està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Atenció que ja tens gent de la comunitat que et diu que això és un juegazo, eh?
Un juegazo. I sí, la veritat és que sí. I jo l'he vist jugar a amics meus, uh-huh. perquè fan previews de YouTube, com per exemple... Pazos64, que és un youtuber,
sí.
Va jugar i va fer una review i em va enamorar. I finalment, vale, finalment l'últim joc és, se'n diu Storyteller.
Val.
I és un joc que l'estem veient en pantalla, és un joc molt maco, han tardat 7 anys en fer-lo, una única persona, i és un joc que té infinites combinacions. Tu tens un llibre en el qual doncs, et surt una frase o et surt una descripció. I tu has d'anar generant les vinyetes. És a dir, tens personatges, tens escenes, tens accions, tens moltes coses, i tu has de generar les vinyetes perquè la història continuï. Uh-huh. Les combinacions són infinites. I aquesta és la cosa bona, que a més, encara que t'equivoquis, encara que diguis no he fet la història perfecta, la història continua. I pots tindre finals que no t'esperes o fins i tot, doncs, acaba malament i tinguis que tornar a començar. Mm-hmm. Però la gràcia és aquesta. És un joc molt maco, crec també bastant per tota la família, en el sentit que és un joc que és molt agradable a jugar, les històries són senzilles i és realment molt rejugable perquè contínuament estàs descobrint petits nous fils d'història. Mm-hmm. I artísticament, com pots veure, és molt, molt, molt agradable.
Vale.
Aquest joc, Storyteller, està per PC, Nintendo Switch, Android i iOS.
Val, deixa'm fer un recopilatori dels jocs que has comentat avui i que ens recomanes un dia com avui. I finalment et voldré fer una pregunta, com que ara tenim temps perquè et faci preguntes, te les aniré fent, d'acord?
Sí.
Els jocs que avui ens proposava en Rafa Laguna, Space for the Unbound era el primer,
sí.
Land Fungus era el segon, Pizza Tower, Fashion Police Squad, Dredge i Storyteller. Ara sí, Rafa, et faig la pregunta que és això, pels que no estem avasats a tot aquest món. De què depèn que un joc surti per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox, o només surti per una consola en particular, o només per PC?
M'agrada molt aquesta pregunta perquè mentre estava fent això dic, ostres, algun dia podria parlar de què significa fer un joc per PC,
mira,
consoles, mòbils i tot això. Mira, doncs aprofundirem més un altre dia, però avui et dic, generalment és un tema de llicències, costos i demés. Mm-hmm. Per fer un joc de PC no necessites res. Un PC i ja està. Per publicar, per exemple, tu pots fer un joc, el fas el paquet, l'executable i tota aquesta cosa que porta el joc perquè pugui funcionar, i tu, si volguessis, el podries enviar per mail, podries tindre una web teva i que la gent et pagui per descarregar-lo, podries tindre gratuïtament. O sigui, per PC no costa res. És immediat. Ets un PC, pots fer jocs. Però, si vols publicar una tenda com la que jo habitualment poso, que és la de Steam, que és la tenda més gran de videojocs de PC, i la que està per totes les plataformes, Linux, Windows, Mac, que també ara té una consola portàtil que se'n diu la Steam Deck, i tot això, doncs per aquesta, per tu publicar, a més de tot l'anterior, és a dir, fer el joc amb tot el cost que pot suposar de temps, de gent o el que sigui, aquí has de pagar 100 euros per publicar cada joc. 100 euros que, si arribes a, si vens i arribes als 1.000 euros, te'ls tornen.
Val.
És a dir, que si tu vens un mínim, te'ls tornen. Després, les plataformes com, per exemple, Switch o PlayStation, cadascuna d'aquestes plataformes és molt diferent un PC, entre cometes. Uh-huh. En el sentit de que potser internament semblen un PC o una tablet o un mòbil o el que sigui, però tenen processos de publicació una miqueta més estrictes. Revisen que el que tu els envies sigui correcte, és a dir, que no digui, ets un juego de... jo què sé, i després sigui una altra cosa, o falli, o no compleixi els mínims de qualitat que han de tindre per la plataforma... coses per l'estil. Cada plataforma té les seves normes, s'han de vigilar, però a més el que passa és que has de pagar un kit de desenvolupament que costa bastants diners i a més només ho fan els professionals, és a dir que com a mínim has de ser autònom per poder aconseguir-ho, però generalment s'ho donen amb més facilitat a les empreses, és a dir, si tens una empresa t'ho donen i tens una SL o el que sigui, és més fàcil que te'l donin que si ets un autònom. Què és el que fa molta gent? El que fa és, en lloc de publicar-lo ells mateixos, parla amb el que se'n diu una editora, un publisher que hem dit aquí, una empresa que ja té aquests crits, ja té els recursos necessaris, i ells s'encarreguen de PC passar-lo a les consoles que facin falta. Mm-hmm. És un procés costós perquè en un PC pot funcionar perfectament, però una consola que té menys recursos i que és més especial, potser que necessiti optimitzar-se, canviar coses i fins i tot com van els controls, perquè tu pots fer un joc per ratolí i teclat, i clar, a la Switch, doncs potser has de... no, potser no, has d'adaptar-ho perquè funcioni amb els comandaments.
Val, clar.
Doncs tot això té un temps i un cost. I per Android i iOS, Android, publicar-ho és... pagues una vegada 23 euros, bueno, $35, i és de per vida, pots publicar tot el que vulguis, paga una vegada, que és la llicència de desenvolupador, i ja està, et poses el kit i fas l'adaptació que sigui, i per iOS cada any, a part de tindre, necessitar un Mac, l'última versió dels tablets o mòbils o que tinguis, has de pagar cada any $99 per tindre el dret a publicar aquesta plataforma.
Val.
Ja parlarem una miqueta més en detall de què significa, per exemple, podríem fer un dia de què significa publicar en consoles, per si algú li fa il·lusió publicar en una consola, que és el que ha de fer, perquè, ja dic, cada màquina té les seves històries i temes legals i temes tècnics i tot això. Val. I podríem estar una bona estona.
Farem com dius, aquest programa parlant més abastament de tot plegat, però ara em sorgeix una altra dubte. Amb aquests costos, Rafa, depèn també... O d'això veiem també el cost de mercat? És a dir, quan jo vaig a comprar un joc i dic sí, aquest joc, no sé, està molt bé, però és una mica més car del normal. Passa perquè ha passat per tot això, per tots aquests filtres?
Té que veure amb molts factors.
Val.
Primer de tot és el preu del mercat, ho fixen, primer de tot, potser les plataformes. Les plataformes donen un mínim. No pots posar menys d'aquest preu. No pots posar més d'aquest preu. I si tens unes franges, la plataforma pot recomanar entre cometes, perquè potser et força posar un preu concret. ¿Vale? Si és un joc que dura 3 hores, ¿vale?, i és molt curtet, potser et diuen, mira, no cobris 60 euros perquè potser tal, i et diuen, cobra 20 euros o 25 o el que sigui. No? És molt mala estratègia pensar en euros hores, ¿eh?, que això ho fa molta gent, que dice, ostres, aquest joc m'ha costat 15 euros i m'ha durat una hora i mitja. Val. I no pensa en l'experiència, no pensa en la jugabilitat, no pensa en que és, el mitjà és totalment diferent. ¿Vale? Però, bueno, el preu, com et dic, ve també del cost de desenvolupament. El Grand Theft Auto 5 va costar el desenvolupament... No, el 5 és el que està allà ara. El 4 va costar 100 milions d'euros i en aquell moment va ser el desenvolupament més car de la història. En aquell moment, just en aquell moment, clar, has de recuperar 100 milions d'euros. És una miqueta trampós perquè Grand Theft Auto no només ho ha recuperat sinó que ho ha recuperat per centenars de cops aquesta xifra, o sigui, és brutal, però és això, també has de pensar que has de recuperar el més ràpid possible aquest benefici, amb la qual cosa un joc que t'ha costat milions d'euros no el posaràs a 5 euros
encara que vinguis
un milió, que és molt difícil vendre un milió d'unitats, doncs no recuperaràs. I hi ha molts factors, però si vols també ho podríem parlar del preu i què podem trobar en diferents franges de peu, què podem esperar, per exemple.
Doncs de tot això en parlarem aquesta temporada amb Rafa Laguna. Rafa Laguna, que és desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Recordeu que podeu trobar el seu usuari amb @RafaLaguna, amb dos os. Rafa, moltíssimes gràcies a tu i a tota la teva comunitat per participar-hi, com sempre. T'esperem la propera setmana per seguir parlant de videojocs aquí a la Caravana. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies a tothom. Es veiem la setmana que ve. Vagi bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Cinc minuts gairebé que passen de dos quarts de dues del migdia i de Rafa, Rafa i Tiro perquè me toca. Rafa Sanahuja, què tal?
Què tal? Bona vesprada. Ara ja és bona vesprada.
Tot bé, has fet una predinya.
No, sí, perquè estava recreant-me en la sintonia, que m'agrada molt.
És xula, eh?
Sí, sí.
Vols escoltar?
M'agrada. Tira, posa-la, José, una mica. És una barreja entre Los Monster...
És una mica...
...i Django, Desencadenado.
Pulp Fiction, sí, o... Bé, és una mica tarantiniana.
Sí, és una mica tarantiniana. Jo tiro cap aquí, en les sintonies, a Quentin Tarantino...
Tu ets tarantiniano, eh?
A mi m'encanta Tarantino.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, totalment. Bé, té alguna cosa una mica més... Per exemple, a mi aquesta darrera de Una vez en Hollywood em va costar una mica.
A mi també.
Va costar perquè jo estic acostumat a la sang i al fetge.
Ah, exacte, jo crec que Tarantino té dos versions.
I t'has d'esperar dues hores perquè arribi aquest moment i no.
Escolta, Rafa, de seguida parlem
de... No, no, de seguida no, tranquil.
Sí?
Tranquil. Quan no hi ha pressa. No cal que vagis corrents.
No,
tranquil.
Què està passant?
Sabeu què va passar avui? Espera, la resta d'equip ho sap. Ara ho explico, això. Olma Giró, què tal? Bon dia, nou, eh?
Bon dia.
Andreu González.
Bon dia.
Hola, Andreu. Núria Ros, bon dia, nou.
Bon dia.
Saps què ha passat? Espero que no em passi cada 15 dies, això. Perquè acabaré esgotat. Ha vingut Arnau París.
Sí.
Que jo sempre li dic que va molt enxitxat.
Un tio intens, eh?
Sí, i llavors s'enganxa. Això s'enganxa.
La intensitat?
Sí. Ah?
A mi m'esgota la intensitat.
Ara vinc jo per rebaixar.
Per rebaixar, eh?
No em sembla bé.
Abans de rebaixar, però... Núria, tinc una cosa a dir-te.
Vale.
T'ho dic?
La trobava a faltar, sí.
Sí? Va. I és que demà, divendres, la Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies més importants de la Vall i d'arreu del país. T'esperem, doncs, a la Vall de Núria amb un concert de l'Església, la popular missa solemne i la processó de les Núries. Atenció a la processó de les Núries, eh? A mi això em flipa, de veritat. Suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una diada que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció. I ara, Núria, com qualsevol oient, tindria raó si em diguessis...
Com ho he de fer,
com
això,
ho he de
per
fer?
Anar-hi?
Jo vull informació d'això i, Joan, no em dones prou informació. Necessito encara més informació. Doncs bé, fàcil. Trobareu tota la informació a internet. Només hi heu de posar www.valldenuria.cat. www.valldenuria.cat. El 8 de setembre, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria. De Núria, ja ho direm bé, eh? Espera, tornem-hi. Puja, cinto. El 8 de setembre vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a la Vall de Núria.
Molt guai la menció en directe, m'encanta, eh?
A mi m'agrada molt.
És un Pepe Domingo de la vida. No, de debò. Tot això, que tot sigui així, sí? La publicitat, per mi.
Veus?
En directe. Però hem de fer cançons, jingles, coses
clar,
així.
Clar.
Hem de posar aquestes coses. Que torni la sintonia, que és molt guai,
sí.
Però, si us plau, algú està demanant la paraula, amb tota la raó.
Sí, home.
Evidentment, perquè demà, 8 de setembre,
sí.
Mare de Déu de Núria, però també saps què passa?
Què?
És les Mares de Déu trobades, és Santa Caral, Santa Olma...
És Santa Olma?
Exactament, venim a reivindicar. Demà tindreu un petit esmorzar.
Ui!
Ai, sí, perfecte.
Alguna petita cosa farem.
Oh, que bé. Ja?
Que bé.
Oh, sí, que bé.
El tinc preparat. Els mangos que ens van regalar. Sí, val.
Home, un oient que ens va portar mangos.
Ens va enviar per missatger.
Ens va enviar per missatger mangos.
Molt moderna,
sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies a l'oient per pensar-hi.
Moltíssimes gràcies, i tant. Ens els hem de menjar perquè vull tenir ja la mascota.
Doncs vinga. Som-hi.
Però una cosa, jo pensava, Olma, m'ha agradat molt el teu apunt de demà també és el meu sant, però jo pensava que anaves a fotre't amb Andreu després de la rajada.
Ja, jo al principi també.
No, això quan surti el moment, jo és que encara estic païnt el gelant.
Te l'estic posant en safata.
Moltes gràcies. Saps com m'han enterat? A més, he connectat la ràdio, he escoltat alguna cosa de Bohèmia, Pija, Cani...
No, Pija no.
L'Olma s'ha quedat en Bohèmia, eh? Algo així, clar que sí. I jo dic, què diuen?
Ets moderna.
Ha sigut la meva àvia, que després m'ha trucat i em diu, tu no t'has escoltat? Però abans un company teu t'ha començat a insultar molt. I jo... M'ha fet com tot el llistat d'adjectius que m'has dit aquí en antena, descaradament, sense que jo sàpiga res. Gràcies, Andreu.
Ja ha arribat el moment.
Sí, ja està. Em sap greu, Olmo. No anava mala fe.
No preocupis, algun dia la girocleta se n'anirà... Algun lloc anirem i alguna cosa farem.
Bé,
no pateixis.
Solsona, ho veig,
la venjança serveix freda. No, no Solsona. Aquí a Barcelona segur que puguem, sí? Podem rascar molta cosa.
Bon, Andreu. Bon rotllo, bon rotllo.
Rafa, però no,
una cosa, però
avui.
I els mangos aquests no esperarà? És després a la reunió de després? O...
Sí, sí, la reunió després.
Ah, després
ja...
a la reunió.
Sí, ens atem.
Anirem pelant mangos. Sí. Vale.
Ara, jo en Xavi Aguilar, ara de seguida ens pela els mangos.
Jo vull fer una fe de rates, perquè quan hem acabat els metges, sí, he dit que ara tornaríem amb històries de superació i eren els videojocs.
Eren els videojocs, sí. Històries
que,
de superació
que
ja ho
ha dit l'Andreu, que Andreu ha fet un tom que de poc toca...
Ja ho fa, això.
Al sostre.
No, és habitual, eh?
I ha entrat i dit, no, això ja està fet, que ara venen tal...
Sí, una cosa, per això és bon, bon productor. Sí, però estan totes i et fa... Ei!
Però jo li he dit que... També...
No, però ja ho havia dit. Sí.
Però els videojocs també són històries de superació. Superar pantalles. Una...
Ah, mira.
Sí, sí.
No? Però has anat pensant, no, Rafa?
No, perdona. Jo crec que tinc tota la raó del món en aquest sentit. Escolta, feta aquesta puntualització, fe de rates, consideracions vàries entre tot l'equip, parlem d'un símbol de Catalunya.
Què vol dir això, amb un símbol de Catalunya?
Un símbol de Catalunya, el Barça.
Ah!
N'hi ha alguna cosa... La Xavineta, calla. La Xavineta, tries... Jo no sé si hi ha alguna cosa més simbòlica. La Sagrada Família, Catalunya, Barça, Messi, no?
Sí, sí, la Moreneta.
La Moreneta. Ara, digue-ho.
Poques coses com el Barça per representar Catalunya pel món. Mm-hmm. Bé, resulta que, us explico, ha sortit ja la nova temporada d'una sèrie que està a Amazon Prime, que es diu Futbol Club Barcelona Nova Era, una nova era, en què tenen càmeres als vestuaris i t'explica... És fantàstic.
Boníssim,
i t'expliquen, doncs, el que va passant dins l'equip, etc. Ja la podeu veure, la segona temporada, i ha sortit en una de les imatges, recullen el moment en què la temporada passada Gavi, el jugador Gavi, el tenim al camp, no? Molt bregador, molt combatiu, molt guapetón, li donen telèfons quan fan presentacions...
Aquest era el de la Infanta o no?
Sí,
no. Sí, aquest era el de la Infanta.
Sí, sí.
Doncs anava al tren de camí al lloc on li donaven el premi Golden Boy, uh-huh, que la temporada anterior havia rebut Pedri, per cert. Sí. Anava amb Pedri, que l'acompanyava una mica de Cicerone, anava amb Gavi i anava al cap de comunicació, una persona de premsa del Futbol Club Barcelona.
Sí.
I estava en una mica... S'escolta molt malament, perquè és una gravació una mica tal, però jo us aniré dient què passa.
Ja estàs avisant, eh?
Escoltem... Sí, és radiable, Aguilar, és radiable. Per tant, escoltem el que li deien des de premsa respecte al discurs que havia de donar si era finalment el guanyador.
Val.
Costa una mica, però us ho traduiré i diré, és veritat.
Sí, és radiable, Rafa.
No, diuen, sí que és radiable, diuen. Sí, Xavi, que és radiable, perquè no ho traduiré jo. Escolta, el que diuen és, digo visca el Barça al acabar, dice Gavi. Llavors Pedri dice, jo no lo diria, tal, no sé quan. I el de premsa dice, si lo puedes evitar... Mejor que no lo digas, ¿vale? Això passa al tren. Després, al passadís de l'hotel...
Estrany, no, que no pugui dir,
sí, visca, no
visca el meu club. No.
Però a lo millor els consideren que en un lloc així una mica més institucional, més particular, doncs no quedava bé el visca al Barça.
Exacte.
Sí, bueno, lo que sigui, per protocol. De camí al passadís de l'hotel, mm-hmm, va parlant amb Pedri i continuen en la mateixa línia. Diu, al final no digo visca el Barça, ¿no? I Pedri dice, no, mejor que no lo digas. Vale. Total, que va sortir Gavi, li van donar el premi i va passar això.
Muchas gracias, visca el Barça.
Molt bé, bravo, clar que sí.
Gran.
Bravo per Gavi. Muchas gracias, visca el Barça.
Gran documental. Vinga. Que et mostra com és Gavi. És un noi indomable. Escolta una cosa, avui estic de documentals i també he tingut l'estrena, per cert, us recomano moltíssim a vosaltres, no sé si us agradarà, però als oients, als que els agrada el futbol vintage una mica, Movistar Plus, als seus canals, fa uns documentals dels anys del futbol dels anys 70, 80, 90. Mm. José, no sé si has vist... Són fantàstics, El Superdeport, hi ha moltes coses. I ara han fet un, atenció, que parla d'un personatge una mica també polèmic.
Fútbol es un deporte tan bonito que hasta los malos pueden ganar.
Cyprus is a tiny island
Un deporte tan bonito que hasta los malos pueden ganar.
Això és molt veritat.
Com t'aquí, eh?
Escolta, has reconegut la veu? No, no l'has reconegut.
No.
Estem parlant del mític ex-seleccionador nacional, entrenador de l'Espanyol, entrenador de l'Atlètic de Bilbao, campió de dues lligues, Javi Clemente.
Home.
És música basca moderna, eh? L'Espanya de Clemente, es diu el documental. Recordem que era un entrenador basc que va dirigir Espanya al Mundial dels Estats Units, aquell del codazo de Tassotti. Aquestes imatges no les heu vist. Que...
No busquis complicitat en aquest sector de la taula. I és que... ja, tampoc, perquè és que ara mateix pels oients...
Hauria d'entrar José.
No, aquí, és que els oients són en Joan i en Rafa anar-se donant bola amb coses que no...
Bueno.
No, i
no, les... no, jo es pot...
Perdoneu, ara amb els talls que us porto de Javi Clemente...
Només el tenis.
Fins ara no coneixeu Javi Clemente.
No.
Però ara el coneixereu una mica.
Em
sona. Vale? Javier Clemente, sí.
Javier Clemente. Una persona amb una personalitat molt marcada, protagonista de moltes polèmiques i que no es tallava un pèl. Per exemple, els insults als estadis li encantaven.
Oye, me lo paso bomba. Es el campo donde más barbaridades me dicen, pero no tengo ningún problema porque al fin y al cabo yo paso de ese tema, ¿no?
Verdad, en principi, si vas a un estadi i te estan insultant, això és desagradable.
Sí, sí.
A Javi Clemente se lo pasa a bomba.
Sí, jo en conec d'un altre que també.
Sí, senyora.
Hi ha entrenadors que els hi agrada.
Pugem una mica al to i escoltem com sortia el pas de la utilització d'un nou adjectiu molt concret. Javi Clemente.
Vinga.
Y yo contesté con toda la buena intención del mundo, que luego se complicó o lo quisieron complicar, dije, perdona, pero si estos son unos niños que son un poco minga fría.
Exacte.
Minga fría.
Anava inventant.
Javi Clemente, que mai s'ha callat.
Mai s'ha callat.
Mai.
Molt humil,
el mateix que pensa.
Molt humil no era.
No.
El que ha sacado al Betis de la cola, aunque ustedes no lo reconozcan, tendrán que decir por narices que ha sido Javi Clemente.
No, m'agrada molt l'esternut final.
Sí, sí. L'he deixat perquè és un homenatge a l'Andreu.
Gràcies, Rafa.
Vale? I ara anem directament a moments incòmodes. Us ve de gust estar una mica incòmodes?
Sí, però...
Clemente no portava molt bé les crítiques i en una roda de premsa es va enfrontar d'aquesta manera a un periodista que el criticava. El tall és una mica llarg, si us fa una mica llarg el podem parar, però és molt potent.
Algún día le dirán a su hijo lo que es usted.
Tenga cuidado con lo que hable de mi hijo.
No.
Tenga cuidado con lo que hable de mi hijo.
¿De su hijo?
Sí. Para que no sabe si tengo o no tengo hijo.
Sí, sé que tiene un hijo. Sí, sé que tiene un hijo. Le voy a decir una cosa. Algún día le diremos a su hijo lo que usted
está ofendiendo personalmente.
No.
Yo he hecho una crítica sobre sus métodos.
No, no, yo no le estoy ofendiendo.
Está ofendiendo personalmente.
No, señor.
No mente a mi hijo que yo no he montado.
No, yo algún día le digo a usted.
Yo tengo dos y a mucha honra.
Pero a uno de ellos le voy a decir yo un día, dentro de 15 años.
No se van a acercar a usted. No,
no, no, que yo no le estoy ofendiendo.
Que no me hable de mi hijo, porque no me parece normal. Usted
no voy a hablar de su hijo.
¿Cree que después del partido de ayer puede venir aquí a hablar de mi hijo?
No.
¿Te parece serio eso?
¿Usted no entiende nada? Algún día...
Me levanto y me voy porque mi obligación es estar aquí.
Oiga, escúcheme. Oiga, que usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Que yo no hablo de su hijo para
está
nada.
Está hablando de mi hijo.
Que no hablo de su hijo. Le voy a decir, algún día...
No me interesa lo que...
A su hijo le diré lo que es usted.
Es que usted no tiene que hablar con mi hijo para nada. Pero usted está como una auténtica regadera.
Usted está como una auténtica regadera.
Pero es que digo, es no estoy hablando de su hijo.
Es un clásico.
Pero habla yo a su hijo le diré...
Sí, sí, sí.
Es que persona
ve sugos. Una miqueta. Yo ahora le diré al Rafa micrófono tancat. Yo juraria, si algun oient no sap, que ens ho faci saber, o algú de la casa, vaja. Jo diria que aquest tall clàssic va provocar que Javier Clemente, i poques vegades ho va fer, es disculpés després amb el periodista.
Tinc un darrer tall que, ojo al gir final dels aconteixements, perquè és fort, també, aquest tall. Tampoc es portava molt bé amb el periodista Manolo Lama.
Home,
Manolo Lama,
aquí,
de cadena COPE, actualment. Recordem que Lama fa uns anys va tenir un accident de trànsit.
Sí.
I ojo a les declaracions de Clemente.
Manolo Lama, en el año 85, en plena guerra mía con ellos, Manolo Lama tuvo un accidente de tráfico que no se mató por el canto hundido. Y le mandé un telegrama. Siento mucho lo de tu accidente, aunque no compagine contigo como profesional y estemos tal, ojalá te recuperes pronto. ¿Sabes hoy lo que yo pensaría? Lo que a mí me hubiera venido muy bien, a mí personalmente. Ahora yo, Clemente en plan egoísta, pues que en el año 87 hubiera palmado.
Estava pensant no ho diguis.
Estava
pensant no ho diguis.
Això és de mala persona.
Javier Clemente, senyora
i senyors. No, no, no callava res. No es callava res, Javier.
No, no, ja veig, ja.
Sí, sí, tenia moltíssimes... Tenia moltíssimes sortides d'aquestes, moltíssima mala llet. I tenia punts graciosos de tant en tant, també li també tiré, però bueno, era una personalitat molt forta. Ara, com us deia, Movistar Plus ha estrenat aquest, aquest documental, l'Espanya de Clemente, on ell surt, on ell parla. Per cert, jo me'l vaig trobar un dia, per la Diagonal.
I, sí, i què li vas dir?
No, li vaig dir que...
Que atropella un cotxe, Clemente. No. És que déu-n'hi-do, eh?
El vaig saludar, sí, perquè és com un personatge com, com, no sé, com de tota la vida. Però sí, sí, molt fort, molt fort. Escolta, aquest és Javier Clemente, teniu aquest documental, si teniu accés a Movistar Plus. I ara rematem el programa.
Espera, ara.
Què passa?
Espera, ara. Mira, mira, passa, passa. Que farem una cosa, perquè, clar, estem parlant de qui estem parlant.
A mi no em fa res compartir micròfon.
Ens ha vingut a... Ap aquí. Mira, farem fàcil això, posa't amb la Núria. Ha arribat en...
La solució fàcil.
Sí. És broma.
Ha arribat en Quico Parcerisses, ja ho sabeu, tertulià d'aquest programa d'esports. Hola, Quico, què tal? Bona tarda.
Bona vesprada, ara. Quico, ara has de dir bona vesprada. Quico.
Bona vesprada.
Ah, ara sí, ara bona vesprada.
Bona vesprada.
Saps de qui estàvem parlant, Quico?
No.
Javier Clemente.
Ostres.
Opinió sobre Javier Clemente. Ja, m'has agafat en fred, eh?
En fred, eh?
M'has agafat... Jo l'he catalogat com algú que no es callava mai. No es calla mai.
Sí, vieja usanza.
Sí, eh?
Molta personalitat. Molt, sí. Un entrenador molt bàsic, no? Podríem dir.
Sí, sí.
A l'antiga usanza. És que he posat uns quants talls i s'han escandalitzat.
No enganxar-me pel carrer i fer-me entrar.
Mira, és que no passis per aquí fora.
És
això,
és fàcil,
això ho tenim aquí.
Atracadors professionals.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Clemente... Un entrenador... peculiar.
Que sàpigues que una de les coses que ha dit que a ell és que li posa que li insulten als estadis.
Ai, sí. Això tenia una cosa en comú, ens han dit.
A tu també? Sí, eh?
Jo crec que és el millor que hi ha en un partit de futbol. És
el millor, eh?
A part d'un gol, és...
Més que guanyen en el darrer minut, és que t'ho vagin dient.
Que t'insultin, que et diguin de tot. A mi m'encanta.
Fantàstic.
Ai, m'encanta, sí.
Què? Però no continuem, això.
Deixa el Quico que es posen de tret, que s'assegui d'alguna manera, perquè està allà. Una postura que em fa patir.
Fent quadríceps.
Sí. Vinga, rematarem, si us sembla, el programa encara amb un altre mite.
Merci, Quico. Fins ara.
Un altre mite. Perdó per la tristesa.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos. Le dio per reír.
Sí, sí,
mica,
sí, sí.
No? Estic practicant per algun sèrie.
Sí, sí. El concert que potser no escoltes gaire bé.
Per què no l'escolta gaire bé?
Perquè coincideix amb un partit del...
Sí, home, sí, però és dins el
ah, no
Palau.
Sé, si els aficionats comencen a cantar-li com en Clemente...
La qüestió, és arribar. Perquè els 15.000 que vagin a Sabina, més els 60.000 que poden anar al Barça,
sí, sí,
hi ha
sí.
Una col·lapse allà. No, coneixeu a Sabina?
Sí.
D'arròs, sí, no? Morat, coneixeu Morat? Coneixeu Sabina?
Coneixem Morat i Morat.
Exacte, dos.
Seguiu una mica. Bueno, ara farem una mica, si us sembla bé, una mica de joc.
Vinga.
I farem un petit test per saber fins a quin punt...
Un test sabinero,
ai, per favor.
Un test sabinero.
Ah, m'encanta.
Un test sabinero, val?
Es pot passar de paraula?
No, no, no. No.
És com ho dic.
Va, tira, tira.
No sé, has de jugar i ja està.
Va.
Durant la dictadura franquista, no sé si ho sabíeu, però Joaquín Sabina va passar 7 anys exiliat.
A Londres.
Però una cosa, Joan...
Dona opcions, Joan.
Ah, perdó.
Aquesta,
no sabia que dona opcions.
Ha sortit pels aires. Directament. Bueno, les opcions eren París, Lyon, Londres o Cuenca, escondido en la casa de Perales.
Jo la sé.
Vale,
Londres.
A Lyon.
Oh, imagino.
Perdó, no sabia que...
Bastard...
No ho has dit, que hi havia opcions.
Sí, bueno.
Val.
He dit un test. No
val,
sé
val.
Quin... No, el concepte de test és una opció.
És on poso les plantes. Exacte. Va, tira.
Ja. A més de la mítica Pongamos que hablo de Madrid, tiene otra canción dedicada a la ciudad, a la capital de Madrid. ¿Quién es el seu títol? Por el Boulevard de los Sueños Rotos, Yo me bajo en Atocha, Lágrimas de plástico azul o Almeida y Gallardón y otras chicas del montón.
Por el Boulevard.
No.
La tercera, Lágrimas
sí,
de...
Sí, yo también.
Lágrimas de plástico azul.
Jo me bajo en Atocha.
No!
Jo me bajo en Atocha. Bé, Joan Trias, has encertat de moment.
Jo em pensava que era tan òbvia que no era.
Jo també.
No. El Boulevard de los Sueños Rotos és un homenatge a la música mexicana.
Chabela Vargas.
A Chabela Vargas i Lágrimas de plástico azul, un d'aquests poemes urbans. Tal. Va, una altra pregunta. De què De qui parla Sabina en el tema Conductores Suicidas. I aquest és un tema una mica de culte, Conductores Suicidas. De Manolo Tena, que no sabeu ni qui és. De Ramon Zin, que sí que us sona una mica més. De Luis Eduardo Aute, que espero que sapigueu qui és. De Farruquito. Conductores Suicidas,
De Farruquito.
Seguríssim.
El segon era Ramon Zin.
Ramon Zin,
va. El rei del pollo frito.
I el tercer?
Luis Eduardo Aute.
Aquest.
Ramon
és com el nom que sona millor,
no? Et juro que aquesta no va ser, però sento Luis Eduardo Aute.
No, és Manolo Tena.
Manolo Tena,
que un dels, és un dels 80. Per tant, tenim encara més preguntes.
Supervivientes, sí, maldita sea.
Com s'anomena el primer disc de Joaquín Sabina? Inventario, Malas Compañías, Ruleta Rusa, Soy Sabina, pero no la de Boys, Boys, Boys.
La primera, no sé. Inventario.
Inventario, Malas Compañías. Joan.
Inventario.
Toma!
Doncs no, és Ruleta Rusa.
És Ruleta Rusa!
Hala! Una cosa anem molt peixos,
no estic d'acord, eh?
Sí. Sort que no ens estem jugant res.
No estic d'acord, eh?
És Ruleta Rusa. És Ruleta Rusa comprovat amb la Wikipedia.
Amb la Wikipedia, perfecte.
Escolta una cosa, i una altra pregunta, va. Com s'anomenava la primera banda de Sabina?
Et puc vacilar?
Si ho fas des de les 8 del matí.
Vinga. El primer disc de Sabina és La Mandragora.
Bueno, però ell en solitari és veïtat.
Però no ho has dit.
Tenia una pregunta sobre aquesta qüestió, la tatxa ja directament, hem fet l'alta rebentada. Joder. De la secció. La primera banda de Sabina.
No participo
los,
jo.
Los detectives, la primera banda de Sabina. Los detectives, Viceversa, Los Canallas o Banda Municipal de Torrejón de Ardoz.
Los Canallas.
Sí. No, la banda municipal.
Los Canallas.
Tu ja vas al cachondeo.
Sí. És bo.
Què? La que ha dit l'Olma.
La que ha dit l'Olma. La que ponen el libro.
Los Canallas.
Tu la saps, aquesta.
No sé. Jo soy la Madragora, aquí, jo.
I tu quina dius? D'aquestes, Detectives, Viceversa, Los Canallas, Banda Municipal de Torrejón de Ardoz.
Suposo que Viceversa.
Viceversa, molt bé, ties.
Aquí en Sabina i Viceversa, molt bé.
Aquesta, va, una altra pregunteta. A qui se refereix Sabina quan canta Era tan pobre que no tenia más que dinero? Aquí hi ha un dels versos guais. Tan pobre que no tenia más que dinero. A la reina Sofía. A Cristina Onassis, que era filla d'un multimilionari, a Margaret Thatcher o a Florentino Pérez?
A la Cristina aquesta.
A la segona.
Sí.
Home, com ho hem dit, això? Sí.
Cristina Onassis, diuen ells.
Sí.
Filla d'un multimilionari,
sí,
de l'època.
Sí,
clar, no?
Efectivament! Oh!
Gràcies.
Remuntada!
Efectivament. Bueno,
tenim dos.
I va, no sé si tenim temps per
alguna
més.
Tira.
Vinga, va. Qui va posar la música a la lletra de Sabina Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que parlàvem abans, dedicada a Chabela Vargas? Panchito Varona, Rosendo, que per ser descosí de Joaquín Sabina, sí. Álvaro Urquijo, Los Secretos, o John Williams.
El primer.
L'Urquijo.
Lo que ponga en el libro.
Urquijo, no has dit?
Sí, l'Urquijo. I quin era el primer?
Pancho Varona.
Pancho Varona? Doncs no, Enrique, no. Urquijo. En
boníssima. Pancho Varona, per cert, que estic molt enfadat perquè no hi participa a la gira de Joaquín Sabina.
Ja, això ha estat molt comentat. Sí. El Leiva, Leiva.
Saps que al concert jo hi vaig amb una samarreta.
¿Y qué posa?
No estamos todos, falta Panchito.
Ah, está muy bien, está muy bien.
Sí, sí, sí.
¿En quina ciutat va néixer Sabina? Això ho sabeu o no?
Ai.
En Linares, en Baeza, en Úbeda o en Sant Fos de Campsentelles?
Úbeda.
Baeza, no.
Te pinta. Ai. A Uberedo.
Linares segur que no.
És Úbeda, és
Úbeda.
Úbeda, 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 molt bé. Va, per rematar el programa, una pregunta més, va.
El hielo de las copas.
Que bona Sabina, poeta urbà.
Aquesta la deus saber tots,
va.
¿Vale? Con qui va fer Sabina una gira anomenada Dos pájaros de un tiro? Amb Joan Manuel Serrat, amb Silvio Rodríguez, amb Luis Eduardo Aute, amb Letizia Sabater.
Ai, amb la Letizia.
Home, evidentment.
Serrat.
S'ho està passant bé, Andreu González.
Sí, és que ara m'imagino...
Amb Letizia
Sabater. Sí,
sí, sí, sí, sí, seria...
Compramos.
Amb Serrat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, vinga, va.
Aquesta
és senyora. Així.
Amb Joan Manuel Serra. Sí, senyor. Doncs no està malament, no està malament.
Escolta, són sabineros, eh?
Sí, sí, sí. Està de casualitat tot.
Exacte.
Té tu, però ha quedat prou bé.
Rafa Sanahuja, gràcies. Gràcies, com sempre, a tot l'equip de la caravana, gràcies a Informatius, que ara comencen a l'Estel al migdia i ens posen al dia de tot plegat. I després ja, com es diu allò? fabricació.
Ah, sí, la Raga i companyia, sí.
Exacte.
Fabricació pròpia.
Fabricació pròpia, que comença a 2:45 de la tarda i fins a les 6 de la tarda us ho passareu de... Ui, mira, se m'enganxa.
Se t'ha enganxat.
Us ho passareu d'allò més bé. Nosaltres que hi tornem. Què?
Avui amb Santi Jiménez.
Sí, senyor.
A 6:45, Santi
Jiménez
i Antonio García Ramón.
Exacte. Demà en aquest programa, a més, Toni Muñoz per comentar la sèrie El cuerpo en llamas, que s'estrena tot just demà a Netflix i que parteix precisament de tota la investigació del seu llibre. Gràcies a tothom i tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.